Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell fa 20 anys i que emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i cada diumenge a les 3 pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent, conversa amb Roger Giral, que és el responsable del cotxe connectat de la marca SEAT, i ens parlarà una mica d'aquesta tendència creixent de connectar, de tenir el cotxe connectat als mòbils, als aparells, amb apps, etc. En el seu espai habitual, en Joan Jofre avui aparca el seu diccionari informàtic casolà i ens parla d'un tema també una mica sorprenent, que és el de la cuina. La cuina i internet. Amb tot això farem el programa de la setmana del 22 de maig.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Aprofitant que aquests dies s'ha fet el Saló de l'Automòbil i que tots n'hem sentit a parlar molt, més que de rodes i de motors també, però de coses tecnològiques que s'enganxen als cotxes, de tota aquesta sensació de que la conducció, la manera de conduir i de moure's, la mobilitat està en un procés de canvi molt accelerat que té molt que veure amb la tecnologia. Aprofitant això, deia, hem pensat que estava bé portar així a l'Internauta a una persona que treballa concretament en aquest terreny, que és el Roger Giralt, que és el responsable de, com es diu això, cotxes connectats?
Cotxe connectat.
De cotxe connectat de SEAT. Roger, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Comencem pel principi. Un cotxe, tots sabem el que és, una cosa que té quatre rodes i te porta d'un lloc a un altre. Un cotxe connectat, exactament, què hauríem d'entendre que és?
A SEAT el que hem fet en l'última dècada va ser posar en els cotxes la possibilitat que els clients connectessin dispositius. Jo entrava en el cotxe i em podia connectar amb un USB i escoltar la meva música. Jo entrava en el cotxe i podia connectar el meu mòbil i fer trucades. El que estem fent ara és connectar el cotxe en el seu entorn a través d'internet i d'aquesta forma el que podem fer és que sigui bidireccional també, que l'entorn es connecti al cotxe i el cotxe a l'entorn. Aquesta és la gran diferència i el que estem fent ara mateix.
A mi em fa la impressió, ho dic des de fora i com un client passiu absolut, que fins ara s'estava parlant de, diguem així, de comoditat del conductor, de distracció de la gent que l'acompanya, de coses més d'entreteniment, però que ara s'ha fet com un salt i ara, diguem que la tecnologia està al servei del que seria el procés bàsic del cotxe, que és la conducció, no? És a dir, que a mi encara em sona futurista allò que entres i n'hi ha una pantalla que te marca l'espai d'aparcar i tens la línia d'on xoques i no sé què, o aquestes coses, com li dieu,
El Mirror Link és una de les tecnologies.
El Mirror Link, totes aquestes... Sona molt futurista, no? Però sembla com si n'hi hagués un canvi, que ja no és tant per passar l'estona a la gent que està dins del cotxe com perquè el cotxe vagi millor.
Correcte. És a dir, la primera part, diguem, de l'època de connectivitat dins del cotxe ha sigut més basant-se en l'entreteniment, com he comentat. Fer trucades telefòniques, escoltar la teva música. Ara s'evoluciona una mica més aquest entreteniment amb la possibilitat de poder connectar els telèfons mòbils dins del cotxe i projectar el que té el telèfon a la pantalla del navegador, però projectar-ho de forma segura. El que es mostra en el cotxe no és exactament el que tens en el mòbil, és el contingut, però mostrat de forma gràfica, entenedora i senzilla, en poder també utilitzar una interfície per reconeixement de veu o gràficament amb textos molt grans i clars que llavors no creen la distracció. Aquest seria la segona etapa ara, però també centrada encara bastant en el que seria entreteniment. El que ja estem fent també, i la investigació va per aquí, i també tenim cotxes de la marca Volkswagen i d'Audi i de Porsche, per exemple, en el grup Volkswagen, és ja tenir la centraleta telemàtica integrada dins del cotxe amb una SIM pròpia, amb la qual cosa el que crees ja que el cotxe està completament connectat. No necessito d'un mòbil per connectar el cotxe, perquè llavors, quan si tinc un mòbil, tinc el cotxe connectat quan estic amb el mòbil dins del cotxe, sinó que amb la centraleta telemàtica dins ja el cotxe està completament connectat i si marxo del cotxe, amb el meu mòbil, continua estant connectat igualment. Què em dona? Em dona la possibilitat de tenir accés al cotxe en qualsevol moment. I això és bidireccional.
Què vol dir tenir accés al cotxe?
És a dir, jo puc accedir a informació del cotxe i el cotxe té aquesta informació i me la pot transmetre.
Val.
Però això és un canvi molt gran. És un canvi molt gran per als fabricants de cotxes i concretament també per SEAT, perquè a partir d'ara ja tenim contacte amb el client constantment, cosa que avui en dia no teníem. És a dir, nosaltres normalment tenim contacte quan el nostre client entra al taller o al concessionari. Allà és quan podem entendre exactament les necessitats del client, què és el que demana, què li podem ofertar, conèixer-lo una mica més. Al connectar el cotxe, podem tenir el contacte constantment i el client té constantment contacte amb nosaltres també. Aleshores, això és un canvi bastant gran de paradigma del que estem fent fins avui en dia als fabricants de cotxes.
Clar, vol dir, per exemple, que pots monitoritzar el funcionament del vehicle i detectar molt en un primer moment si alguna cosa falla o si n'hi ha algun problema.
Aquest seria un exemple. Un altre exemple és podem donar serveis específics a persones concretes perquè coneixem quines serien les necessitats d'aquella persona, també. Posem un cas, al nord d'Europa arriba octubre i allà baixen les temperatures. Per legislació, per normatives, per consells, han de fer el canvi de pneumàtics d'hivern. Llavors nosaltres podríem saber que aquell client, concretament en aquell lloc, doncs li han baixat les temperatures i necessitarà canviar els pneumàtics d'hivern. Doncs a futur, una de les possibles solucions i serveis que els podríem donar en aquell concret client és vés a 500 metres que et trobaràs un concessionari SEAT i et farà un descompte de X% per comprar-te uns nous pneumàtics d'hivern. Llavors, amb el cotxe connectat podem tenir tota aquesta relació més personal i el client pot tenir una relació també més satisfactòria amb la marca SEAT. Mm.
Això suposa que ara te diré una cosa que és un apriorisme que no té sentit i per tant me ho desmontes i ja està, vale? Vist des de fora, la indústria de l'automòbil sembla una de les últimes indústries, diguem, això que els americans diuen legacy, no? Allò amb ferro, tones, màquines, no? Molt poc tecnològica, per dir-ho d'alguna forma. Evidentment, cal molta tecnologia per fabricar un cotxe, però, diguem, molt antiga en aquest sentit, no? La irrupció de tota aquesta nova branca pot canviar completament la indústria de l'automòbil?
La canviarà. Per començar, el que estem ja aprenent avui en dia és a com poder ser més ràpids en el desenvolupament, sobretot en software, perquè la indústria de l'automòbil està molt caracteritzada per el que és el hardware pròpiament, no? Som molt bons construint cotxes, els fem molt bé. El que encara hem de millorar és en fer realment que el software el puguem actualitzar amb una freqüència més elevada, tipus el que s'està fent avui en dia en el consum electrònic, no? I això és el que estem aprenent, però no és tan senzill, perquè realment darrere d'un cotxe ja s'han de tindre molt en compte els temes de seguretat. No pots tenir un mateix software que està governat en un smartphone, per exemple, i utilitzar-lo dins del cotxe, perquè aquest software que tens en el smartphone tens unes qualitats que tu acceptes com a client quan vas caminant pel carrer, però que són inacceptables dins del cotxe. No pot arribar a bloquejar un cotxe, no pot arribar a fer certes coses segons quan estàs conduint perquè posaria en perill la conducció pròpiament. Llavors fa que aquests cicles siguin també diferents. Al poder fer una actualització de softwares ha d'haver-hi uns tipus de seguretat i unes verificacions que no poden ser del mateix, diguem, característiques que s'està tinguent en el món del consum electrònic.
N'hi ha, diguéssim, un sistema operatiu dels cotxes?
El cotxe, pròpiament, no té un sistema comú operatiu, té unes comunicacions que es comuniquen entre les diferents centraletes electròniques que hi ha dins el cotxe i cada centraleta, segons la complexitat que té, doncs sí que pot arribar a tenir un sistema operatiu propi, que no és un sistema normalment operatiu típic de mercat.
Tot el tema aquest del cotxe que va sol de Google, no sé si això us ha fet mal o us ha fet bé, no? És a dir, per una banda ha despertat una imaginació de que un dia, anava a dir conduirem, però clar, ja no conduirem, ens posarem allà dins. I ha creat una espècie de mite, no? De que el futur serà cotxes que no hauràs de conduir, circulació més fluida, tot això de l'Smart City, sí, etcètera, sí, etcètera. Però, per una altra banda, fa la sensació de que ha fet una mica de mal perquè queda com la cosa més folclòrica, no? Com la cosa més cridanera, i tampoc acaba d'estar segur de que aquest sigui el gran tema.
Bé, jo crec que és positiu per l'aspecte en què fa que hi hagi molt de debat, i jo crec que el debat crea molt pensament sobre el tema, no només fora del món de l'automòbil, sinó pròpiament dins del món de l'automòbil. Les tendències del cotxe connectat, majoritàriament els grans grups de fabricants d'automòbils ja les estan treballant, i no només és Google, hi ha solucions diferents, però realment tothom les està treballant. Que les està publicitant molt bé, diguem, Google, i les està mostrant, doncs, evidentment, és demostrable, però dins del grup Volkswagen també tenim, per exemple, Audi, fent uns treballs immensos i fantàstics, on demostra que ha conduït cotxes des de la costa est a l'oest d'Estats Units sense problemes i arribant a qualsevol ciutat. Evidentment, tot això avui en dia, diguem que tecnològicament està avançant molt, però potser diguem que el límit no serà la tecnologia, sinó més aviat la cultura pròpia de la gent i també les legalitats i normatives que tenim avui en dia en cada país del món, no? Que s'han de canviar perquè llavors permetin que un cotxe pugui estar conduint sol. Clar, i aquí és on potser tenim les més dificultats ara mateix.
Clar, perquè hi ha dues coses, no? Una primera que et fa una mica com de por, no? És a dir, tu ja ho saps, que això funcionarà, d'acord, però, clar, fa... No sé si por és la paraula, respecte, no?
Sí.
No posar les mans al volant, doncs, sembla una cosa estranya, no? I després hi ha una cosa que sempre em sorprèn quan parlem d'aquestes coses, que és que, clar, el cotxe es mou en un ecosistema, no? Que n'hi ha carrer, que n'hi ha semàfor, que n'hi ha peatons, que n'hi ha bicicletes... Uh-huh. Això ha de ser molt més difícil de gestionar del que sembla, no? No ha de ser tan
molt
senzill com aparenta, no?
Molt,
perquè no és que el cotxe es mou, és que s'ha de moure en un entorn molt complex.
Correcte. I aquí és on entra tota la tecnologia que s'està treballant, perquè no es basa només en tenir un sensor al cotxe, sinó que hi ha també la possibilitat de que el cotxe, de cotxe a cotxe, es puguin parlar per avisar un cotxe més endavant què és el que s'ha trobat a la carretera i pugui avisar el de darrere, perquè llavors el de darrere pugui prendre, doncs, les mesures necessàries per evitar qualsevol tipus d'incidència. I aquesta és la tecnologia que avui en dia es treballa. Evidentment, la tecnologia anirà evolucionant, i es preveu que en certs anys ja tindrem una tecnologia suficient avançada com per poder-ho gestionar. També s'ha de tenir la infraestructura a nivell de ciutats i territori que et pugui donar la informació a nivell de senyals de trànsit, de nivells d'obstacles, etc. I tota aquesta informació, diguem que forma part de la digitalització global que necessita no només un cotxe, i si diem més aviat, doncs, empreses i també el sector públic i privat.
Vosaltres en l'últim Mobile vau anunciar un pacte amb Samsung. I ara en el Saló de l'Automòbil, doncs, heu presentat tot el MirrorLink i totes aquestes coses. Si tu li hagués de dir a una persona que ens està escoltant com serà el cotxe d'aquí un any i d'aquí 5 anys, quins serien les etapes, diguem-ho així?
Respecte a la connectivitat, podríem dir que d'aquí un any, o fins i tot aviat, més aviat d'un any, tindrem la possibilitat, com a clients, d'entrar en el cotxe, connectar els nostres mòbils, i la gran avantatge que tindrem és que tot el que estàvem fent fora del cotxe ho podrem mantenir fent dins del cotxe d'una forma preparada i adequada per evitar la distracció. Aquest és el gran canvi en la connectivitat que estem fent ara dins del cotxe i el que també ens està demanant avui en dia qualsevol client de SEAT. Que jo estic fent alguna fora del cotxe i no hagi de parar de fer-ho perquè em posi dins del cotxe a conduir. D'aquí uns més anys, diguem, l'avantatge serà que ja no només faré això, sinó que a més el cotxe el tindré connectat completament i podré saber l'estat que té el cotxe, quines necessitats pugui utilitzar amb el cotxe, remotament, dins del cotxe també, i tenir informació de fora del cotxe cap a dins del cotxe. I sobretot connectar el cotxe a infraestructures, que és el gran canvi segurament que haurem de fer plegats fabricants de cotxes amb també el que és la infraestructura de les ciutats. Amb la qual puc tenir no només informació pròpia del meu cotxe, sinó que el cotxe pot rebre informació de carrers, infraestructures, senyals de trànsit...
Això seria la famosa Smart City.
Smart City, exactament. Llavors entres ja globalment en Internet of Things aplicada ja a nivell de conducció, amb la qual pots beneficiar de tota aquesta informació i millorar la mobilitat, millorar la informació, etc.
Dins de SEAT, això suposo que sou una unitat de treball, no? O...
A dins de SEAT estem en el centre tècnic. El centre tècnic és I+D de SEAT, on en allà, amb diferents departaments, estem treballant tots aquests àmbits. La connectivitat, concretament, estem en el desenvolupament elèctric i allà tenim el departament de Connected Car Infotainment, però també tenim altres departaments dins del centre tècnic que s'especialitzen sobretot en temes també de mobilitat.
En la part aquesta
Infotainment, informació i entreteniment, diríem.
Informació i entreteniment. Sempre n'hi ha una cosa que em crida l'atenció, no? Per un costat, cada vegada anar dins dels cotxes busques que siga més còmode, que tinga més distracció, per dir-ho d'alguna forma, però a la vegada has de mantenir que n'hi ha una persona conduint. És a dir, els altres tres poden estar fent el que vulguin, però n'hi ha una persona conduint. Mm. Aquesta relació és complexa, és difícil?
És molt...
Aquestes coses, sí. Per exemple, això que feu del mirror link, d'estudiar de quina manera pots fer-ho, que no sigui intrusiu i que no faci apartar la vista de la carretera, fins a quin punt estudiar això és la clau de com combinar seguretat i comoditat?
És bàsicament l'èxit. Pots tenir una tecnologia molt bona, però si no s'aplica correctament en l'usabilitat, pots tenir molts problemes. Primer, problemes de distracció. Jo no diria que això pot crear distracció, sinó més aviat és dins de cada vegada més ens demana més informació al món, també dins del cotxe ens demana més informació. I el que estem creant és poder donar aquesta informació de forma adequada, evitant distraccions. I això tenim un departament exclusiu que fa això, que és el departament que nosaltres diem HMI, que és Human Machine Interface, el qual es dedica a entendre exactament com l'usuari ha d'utilitzar aquestes tecnologies de forma eficient sense crear distracció, des del punt de vista gràfic o també des del punt de vista d'usabilitat. Menys clics per accedir a la funcionalitat per no crear distracció. I hi ha molts estudis sobre aquest tema i cada vegada més, perquè evidentment els cotxes de fa uns anys no tenen res a veure amb els cotxes que hi ha ara i també els radionavegadors o les ràdios que tenim avui en dia dins els cotxes, la quantitat d'informació que transmeten i mostren no té res a veure amb fa uns anys. I tot això és, evidentment, a base d'estudiar, entendre de quina forma es pot donar aquesta informació, de quina forma es pot manejar aquest sistema sense crear la distracció.
Això és interessant perquè estem parlant d'interfícies gairebé, no? És a dir, aquesta cosa de que és com més com lliscar que no com picar, no? Això que expliqueu, no? El tipus de lletra, fins i tot quin model de lletra... Té molta part d'interfície, d'estudi d'interfície.
És completament la part gràfica interfície d'entendre fins i tot quin tipus de colors podem utilitzar que siguin més fàcils de poder llegir, a quins fons...
El tema dia-nit em va crear molt l'atenció, no? Que no podeu fer el mateix de dia que de nit. No?
Exacte. Llavors, amb tot això hi ha estudis, hi ha proves, abans de treure un producte fem tots els tests i assegurem que realment estem òptims per poder tenir un producte adequat al client.
Abans has parlat un moment del tema de la legalitat, ara ha sortit el test. Ja ho entenen els governs i els estats, això, o és una batalla molt dura?
Jo diria que la dificultat no només és el govern o l'estat, és la cultura pròpia, no? O sigui, si tu estàs posant molta tecnologia, com ho estem veient no només en el món de l'automòbil, en qualsevol tipus d'aspecte, privacitat, que també surt en temes de Google molt últimament, les Google Glass, la cultura va un pas, la legislació va un altre i la tecnologia està anant molt ràpid. S'està avançant en molts temes que fa que de moment, doncs, no es puguin cobrir tot plegat de forma harmònica, diguem. I en aquest aspecte, doncs dins de l'automòbil, sí que tenim unes normatives molt clares, tenim unes especificacions molt clares que hem de complir i en aquest aspecte les apliquem al 100%.
Però, clar, intentant anar un pas més enllà. O sigui, el codi de circulació és molt restrictiu respecte al que pots fer i al que no pots fer, fins i tot dins del cotxe. No?
Correcte.
Tot això haurà d'evolucionar, a més en un marc europeu, perquè suposa que vosaltres treballeu més en un marc europeu, no treballeu ja tant en...
Un exemple. Per què sorgeixen les tecnologies com es fa smartphone integració, que podria ser el part de Mirror Link, Android Auto, CarPlay? Doncs perquè avui en dia els usuaris no se'ls dona la possibilitat d'utilitzar el mòbil dins del cotxe, sinó és amb el mòbil mateix. Llavors l'estan utilitzant, creen distraccions, poden crear incidències, accidents, etc. Amb la tecnologia Smartphone Integration, el que es provoquen allà crear, és donar aquesta informació de forma adequada, com estava explicant, molt gràficament, però no només gràficament, sinó també a través de reconeixement de veu. Amb aquestes solucions és la forma més neta i millor per poder donar aquests serveis, aquestes funcionalitats al client mentre està conduint, d'una forma segura. Avui en dia, si no fem aquesta integració dins del cotxe, el que llavors es pot crear és que l'usuari, per la seva pròpia necessitat que pugui tenir o per el seu propi desig, utilitzi alternatives que no són legals.
Que no són les correctes, sí, sí. I tot això, vosaltres quan treballeu en tot aquest món, el vostre laboratori, el vostre grup de treball, quina mirada pesa més? La del pròxim cotxe que aneu a traure o la del que traureu d'aquí 5 anys? Perquè deu haver un tipus de tecnologia que es pot usar ara mateix, però deu haver un tipus de tecnologia que requerirà bastant més, una mirada més de llarg termini, no?
Sí. Nosaltres, els nostres projectes a nivell de cotxe són bastant llargs comparats amb altres sectors, diguem. Un desenvolupament d'un producte d'infotainment que va dins el cotxe pot durar 3, 2 anys, depenent de realment quin és el producte. Això fa que a molts anys vista ja estiguem definint exactament el que necessitem per a aquelles èpoques. Evidentment hem de ser flexibles perquè com que la tecnologia avança molt ràpid, doncs hem de tenir l'habilitat de que al cap de X temps que hem pensat en alguna cosa la puguem modificar per adaptar-nos a com ha avançat aquell tipus de tecnologia. Això fa que sí que hi ha, diguem, tecnologies que veiem que poden venir d'aquí a X anys i que les estiguem planificant d'alguna forma, però no entrant en molt al detall, i pensant exactament com aquell tipus de tecnologia pot anar evolucionant per a després tenir una facilitat de poder-se adaptar. Llavors, en aquest aspecte, diguem que treballem molt al detall el que ens pot venir en els dos pròxims anys i més genèric el que ens ve més endavant per poder-ho adaptar també dins del cotxe.
Puc fer-te una broma? Deu ser molt divertit, això.
Molt, molt. Realment, el món de radionavegació, el cotxe connectat, aplicacions mòbils, és molt entretingut i molt motivant.
Ja, perquè pots imaginar coses que es podrien fer que poden canviar completament el tot, no? El GPS ara tothom el té assumit, no? Però
sí.
Ningú sabem com va. Tots trobem que és una cosa màgica. El dia que t'expliquen que n'hi ha un satèl·lit allà dalt no acabes d'entendre de què t'estan parlant, no? Però evidentment ha canviat la forma de moure's de la gent, no? Poses allà l'adreça, te du, te n'oblides i a vegades te provoca problemes, però generalment te soluciona. No? Imaginar aquests canvis culturals, no? Perquè al final estem parlant més de canvis culturals,
sí,
que no de coses mecàniques. No?
Sí, són canvis culturals, però si es crea la necessitat, aquest canvi cultural és molt més ràpid. Els mòbils han sigut molt ràpids, el
sí.
canvi cultural, perquè la gent ha vist que és una utilitat per la seva vida. D'aquesta manera, la part de poder tenir també la part de funcionalitat mòbil dins del cotxe, des del meu punt de vista, no és algo que sigui difícil de crear dins de les necessitats de la gent. És el que ens estan demanant avui en dia. El cotxe connectat vindrà el mateix. Que el cotxe autònom més endavant, quan condueixin sols, hi haurà una necessitat. És difícil de dir ara, però sí que és veritat que estudis diuen que avui en dia la generació que està naixent de gent és la que l'estan bautitzant la generació digital i aquesta generació ja no tindrà tant interès en comprar-se un cotxe com les generacions que tenim avui en dia. I aquesta generació està més interessada en temes digitals. I això farà que, evidentment, doncs, conduir un cotxe potser no sigui una de les prioritats que tindran. Potser serà utilitzar-lo com a medi de transport, però no com a potser ser un propietari, sinó com un ús.
Ara em deixes parat, perquè això que acabes de dir té unes implicacions molt profundes per la teva indústria.
Sí, i en això és el que s'està també investigant, no? Llavors, en aquest aspecte hem de veure com evoluciona la cultura per entendre també de quina forma potser ens hem de transformar.
Transformar l'empresa.
Transformar el negoci.
Estem parlant d'empreses molt grans.
L'empresa s'ha de transformar sí o sí amb el cotxe connectat. perquè a partir d'ara el cotxe es connecta, que al connectar-se al cotxe...
Sí, tota una galàxia de serveis completament diferents.
Exacte, però aquests serveis no es fan només posant una centraleta dins del cotxe i tenint una connexió. Pots connectar, el cotxe el pots tenir connectat, però si no tens connectat el reste de l'empresa, no et serveix. O sigui, l'exemple que estava posant de que un client al nord d'Europa li fessin una oferta per canviar els pneumàtics, no et serveix només per tenir el cotxe connectat. Has de tenir tota la resta de l'empresa connectada, també, perquè si no, l'oferta no li arribarà mai, perquè aquell concessionari ha de saber que aquell necessitat la té aquell cotxe concret. I això és una transformació dins de l'empresa molt gran. I és un canvi important, cultural i també d'estructura.
Però les empreses de l'automòbil, SEAT, el grup Volkswagen en general, són de les grans empreses a Europa, a Amèrica, és a dir, són d'aquelles indústries que pots dir això, és encara una empresa enorme, no?
Sí,
per comparació amb qualsevol altre sector. Clar, un canvi d'aquesta dimensió deu provocar calfred, no?, d'alguna forma, com tot, és una oportunitat, no? Vull dir, no ho sé, no estic... No havia imaginat mai aquesta perspectiva de dir un... Per exemple, en el món del periodisme és evident que la digitalització ho ha canviat tot, ha destruït un model i n'ha generat un altre, no? Pot arribar a passar això en el món del cotxe?
El que està clar és que si no es fa el canvi, probablement no s'evolucioni i no es pugui evolucionar correctament cap a el que necessita l'empresa i necessita el nostre client. Si tens un cotxe connectat, pots saber aquell cotxe o aquell, diguem, models de cotxes, com es comporten, per poder-los millorar després en el futur i fer un producte molt millor. Però també podem conèixer de quina forma el client necessita quins serveis a ofertar-li. Tot això, si no es transforma l'empresa per poder absorbir tots aquests coneixements i poder-los aplicar, doncs competitivament no millorarà. I en canvi altres doncs sí que ho faran i sí que milloraran. O sigui, és un tema claríssim que s'ha d'enfocar cap aquí i som conscients que ho hem de fer.
Aquesta competència és molt dura. És a dir, el món dels cotxes, a nivell global, sou poques les empreses per comparació amb qualsevol altre mercat. Però fa la sensació des de fora que competiu molt salvatgement, no? Que és molt bèstia, no? Que és allò a sang i foc, no? Constantment.
Sí, sí, és així. Realment hi ha una competència molt gran, sobretot en alguns tipus de segments de cotxes. La competència és terrible. Segment tipus Ibiza, tipus León. Hi ha moltes marques traient allà models de cotxes diferents que fan competència directa i realment és molt ferotge.
Normalment, quan acabem aquest programa, fem una pregunta que ja te l'ha fet una mica, que és com t'imagines d'aquí 5 anys, ara comentàvem aquesta idea, dir, bueno, ja veurem què passa, però igual tot això del cotxe connectat sí que requerirà l'Smart City, requerirà molts canvis, la legislació, etcètera, etcètera. Però com imagines el treball d'una empresa com SEAT? És a dir, l'empresa per dins, SEAT és una de les grans empreses d'aquest país, a més, una empresa amb una tradició històrica bàrbara, que ha superat moments dificilíssims, una empresa de la qual el país fins i tot està orgullós, no? Com t'imagines tu, SEAT, d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys?
És molt genèrica la pregunta. El dia a dia, com a empresa en si mateixa, treballant entre àrees, és molt genèrica. Jo me l'imagino amb uns canvis que estem començant a generar, treballant amb noves àrees que també es poden formar. Avui en dia ja podem parlar de lo que és digital marketing, que fa uns anys doncs, no existia o no era tan conegut. Per què? Pues perquè precisament tota la digitalització s'ha de crear dins i s'ha d'estendre dins de l'empresa. I en aquest aspecte els companys de digital marketing estan fent un gran treball i estan digitalitzant molt la part ja directa client, com són els front-ends, o podríem dir les webs de pròpies de SEAT, on allà es pot veure els productes, la informació que té l'empresa, etc. Pensa que ja aplica avui en dia que els clients, no només del sector d'automòbils, sinó qualsevol sector, on van a buscar la informació és a internet, i on prenen les primeres decisions és en allà. I allà poden arribar a descartar un producte o un altre, veient les característiques i també informant-se de comentaris, de qualsevol tipus d'informació que puguin trobar allà. I aquí és on hem començat i a treballar des de fa anys amb els companys de Digital Marketing, doncs crear unes webs en les quals siguin atractives, que mostrin la correcta informació adequada pel client, es puguin entendre els nostres productes, i tot això és un procés que no només entra al principi del que és la captació o el manteniment del nostre client, sinó en tot el procés que ha d'acompanyar el nostre client fins al final a tornar-lo a convèncer que els nostres productes són tan bons com nosaltres creiem i que llavors estigui convençut en tornar a adquirir un altre igual.
Mm. I d'aquí fins al cotxe connectat.
Correcte.
Que ja veurem com acaba tot això. Roger Giral, responsable de Connected Car de Seat, gràcies per haver passat aquesta estona a l'internauta. Gràcies per la feina que feu. Jo crec que és realment molt interessant i que obre molts camins i que d'aquí uns anys realment tot això serà molt diferent i a seguir experimentant i a seguir divertint-te, que també això jo crec que és una cosa molt important, treballar sí. De gust sempre és una cosa molt important.
Moltes gràcies.
L'internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre Torresol.
Bon dia, Joan.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Sí?
Sí.
És sincer o...
No, no, molt bé perquè s'acaba allò de les eleccions. Ja podrem descansar.
I s'ha acabat la Lliga, també.
S'ha acabat la Lliga. Això, bueno, no, la Lliga s'acaba avui.
La Lliga però... ha acabat bé.
Sí.
A veure la resta com acaba. Bé, avui no parlem de Lliga, no parlem d'eleccions, parlem de...
Ni parlarem de...
Parlem de paraulotes, encara, de diccionari.
Avui no parlarem de paraulotes perquè ja feia dos dies seguits que parlàvem de paraulotes i hem de desengreixar una mica.
Molt bé.
Perquè tanta paraulota... Seguirem fent paraulotes.
Si avui tanquem el diccionari.
Però avui deixem el diccionari en un costat i avui parlarem de cuina.
Ah, mira, bé, i sobretot a aquesta hora va molt bé parlar de cuina, fer una mica de gana.
Fer una mica de gana. No, fer una mica de gana no. Perquè he volgut, primer per canviar de tema, però sobretot he volgut parlar de cuina des del punt de vista dels negats de la cuina.
Va, dir, no, parla'm, digue'm, no, què m'has de dir?
Què ens hem de dir?
Bé.
No volia explicar coses perquè tothom, si deu haver posat alguna vegada a internet a buscar una recepta. Però no volia parlar de receptes allò molt sofisticades. No. Allò, com aquells llibres que diuen cuina per a dummies,
sí.
Diu, per aquell que s'ha anat de casa dels pares i no sabia ni on estava la cuina de casa dels seus pares i ara es troba una habitació més a casa seva que diu, i això? I hi ha uns fogons.
O sigui, supervivència, parlem avui,
cuina
no?
Cuina de supervivència, sí. O aquells que s'acaben de separar i que ell o ella no cuinava i ara ha de cuinar i ha de fer un esforç per saber...
Descobreixen la cuina, no?
Sí, per saber com s'encenen els fogons i aquestes coses. O sigui, volia intentar això. Recursos que podeu trobar a internet per facilitar-vos la vida i alimentar-vos amb una certa qualitat. Uh-huh. Dir, no val anar a comprar el menjar preparat i escalfar-lo al microones, que això no se'n diu cuina.
Avui parlem, doncs, d'encendre els fogons.
Encendre els fogons. I comencem per un que va, el nom ja ho diu, cuinar és fàcil.
Punt cat. Punt cat, molt bé.
Cuinar és fàcil, punt cat. No, cuinar és fàcil és un blog. Uh-huh. Hi ha molta gent que ho ha fet de forma autònoma i d'allò que dius, jo no em vull complicar la vida posant un gran web ni totes aquestes coses, uh-huh. Sinó que jo utilitzo les eines que em donen els de WordPress o els del Blogspot i totes aquestes coses.
Per explicar els trucs,
per explicar
consells
i totes aquestes. És a dir, fixa't si són normals aquests del cuinar és fàcil, que et donen una recepta de magdalenes. No et donen receptes de cupcakes, no. Et donen receptes de magdalenes, que és el que fem a la cuina, de magdalenes, no cupcakes. Mm-hmm. Ja només amb això ja us podeu fer una idea de que les coses van bé. I a més ho tenen bastant, bastant estructurat. Té un apartat de tàper que serveix per solucionar-vos els que mengeu fora i us emporteu el menjar preparat. Us donen idees de menjar, clar, que podeu fer i que aguanta.
Clar.
perquè no és el mateix menjar, estar a la cuina i després, quan heu acabat de cuinar, menjar, que no preparar-lo el dia abans, posar-lo en un tàper, posar-lo a la nevera, posar-lo al microones...
I traginar-lo fins a la feina, etcètera.
Fins a la feina i totes aquestes coses. O sigui, també té aquest apartat del tàper té un apartat de tàper diari i un apartat de tàper setmanal, que està molt bé, perquè ja et fa un esquema per tota la setmana.
Així,
perquè
amb tota la varietat.
Una,
no?
Una cosa equilibrada, equilibrada.
Perquè clar, això dels tàpers a vegades ho fas al cap de setmana i en tens per tota la setmana.
Clar, i llavors tens el congelador, pam, 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 pam.
Sí, però tot... et queda la cara, per exemple, d'arròs o de pasta o de...
No, perquè et donen idees per anar fent...
No, no, per això, que és original.
Sí,
que
sí,
com a
no,
mínim,
no es tracta de que tots els dies mengis el mateix. I després té un apartat que són consells, caldria... És curtet, però, per exemple, hi ha un de com congelar verdures, que està molt bé. Mm-hmm. Bé, un altre... A veure, què passa amb les cuines? Havia de sortir un de la iaia. Hi ha un altre web que és el de la iaia. Uh-huh. I, bueno, ja veureu pel d'això, pel nom, que és una mica especial. El web és lesputesreceptesdelaiaia.com.
Aquest últimament se'n sent a parlar, eh?
Se'n sent a parlar, no només pel web, sinó perquè ha fet molta feina amb llibre, ha tret un llibre, que el pots comprar en sala de 13 o 14 euros, no era molt. Està a l'Amazon, 16 euros. Va, per 16 euros teniu un llibre... que és d'aquells llibres que he dit que no són llibres de paper cuixé, com hi ha molts de cuina, que són llibres de paper cuixé.
Sí,
Aquest no, aquest és un llibre dels que s'embruta a la cuina.
De batalla.
De batalla, que després resulta, tot i que jo sóc partidari, i això cadascú té les seves manies, quan tens una recepta, imprimir-la, perquè, clar, portar l'iPad a la cuina, acabar l'iPad fet una marranada, imprimir-la i... que s'embruti el paper que has imprès, perquè tractar una mica bé els llibres. Perquè quan estàs a la cuina, allò, l'oli surt per tot arreu, sí, l'oli, el tomàquet, tot el que sigui.
És imprevisible el que pot arribar.
És imprevisible el que pot. Bueno, el web aquest de les putes receptes de la EA, les paraulotes surten per tot arreu, però és molt, molt senzill les receptes que us donen. I a més està fet per un Jofre. Jofre de nom, però es diu Jofre.
Sí, bé.
Sí, també.
Llavors és més de fiar encara.
Sí. I té un apartat, si a més us voleu llegir coses, té un apartat que es diu Collonades, que no té res a veure amb receptes, però us dona idees pel dia a dia. Després n'hi ha un que no pot faltar mai, que és el de la pasta. El de la pasta és vital.
La pasta dels catalans?
Exacte. El de l'Antonella. És a dir, la pasta pels catalans, l'Antonella és una una napolitana. Ah. És una napolitana que porta 13 o 14 anys aquí, però fa 3 que es dedica a escriure un blog per explicar els secrets de la pasta als catalans. I és molt important, perquè la pasta jo diria que és un aliment bàsic per qualsevol cuina. Fixeu-vos que dona unes quantes receptes i donen unes quantes normes. És a dir, el primer que fa a la seva pàgina és donar les normes bàsiques de la pasta. Una és la pasta es menja al dente. La pasta ha d'estar una mica al dente, com el seu nom diu. Diu, després és la salsa la que espera la pasta i no la pasta la que espera la salsa. És a dir, hem de fer bé la pasta. I primer hem de tenir la salsa aquella, que ens ajuda després a la... perquè no se'ns quedi. Perquè una vegada acabada la pasta, el que s'ha de fer és menjar-la, no deixar-la esperar a que acabi la salsa. Diu, la carbonara, això ja és un nivell 2, la carbonara es fa amb ou, no amb crema de llet, que és com la fem tothom, però bueno, és igual. Ens ha d'ensenyar això de la... Diu, els espagueti a la bolognese no existeixen, és un invent dels guiris. Diu, la bolognese no es feia servir mai amb els espagueti. El que passa que amb el temps, bueno, com això, aneu al web i llegir-vos la...
Deu estar una mica desesperada, jo crec, eh? Perquè...
No, al contrari. Sí. Jo crec que dona idees
molt
bones.
Jo crec que no complim cap de les regles que hi ha, les no, bàsiques
però,
i les bàsiques.
No, però la seva feina és explicar-les.
Sí, però és que...
I va posant receptes.
Crec que
receptes.
Li costarà molt, eh?
Bueno, aneu primer de tot, si aneu al blog aquest, aneu a una de les primeres entrades, de fa ja anys, que es diu Com... es cuina la pasta. És el primer que heu de llegir. Diu, com es cuina la pasta?
Comencem per aquí, no?
Comencem per aquí. Després ja farem meravelles, però primer com es cuina la pasta. També té el mateix, té un, com els de la iaia, tenen un llibre a Amazon per 16 euros, també venia del seu preu estàndard. No té moltes fotos, però té moltes receptes. Però, insisteixo, imprimiu-les i feu molt bé. I com que l'Antonet això de la pasta no l'omplia prou, no tenia prou feina i, o no es desesperava prou, ara ha obert un altre blog que explica plats de cuina catalans molt simples per a guiris. I nosaltres no som guiris, però jo l'he posat aquí perquè com que l'explica d'una forma molt simple, pels catalans ens va molt bé.
Per alguns catalans ens pot anar bé, no?
Ah, exacte. És a dir, perquè com que intenta explicar què és un fricandó amb un guiri, que ja té mèrit explicar el que és un fricandó. Està en anglès, en català i en anglès. Estava intentant explicar com són unes mandonguilles, en sèpia. Aquestes les tradueix. Meatballs. Diu, el del fricandó no es va atrevir a traduir-ho, però les mandonguilles sí. I fer unes mandonguilles en sèpia, que potser és un nivell 3, posem-hi, però són molt senzilles de fer.
Jo és que m'estic marejant, ja, amb aquesta hora i tots aquests plats.
Però està molt bé, està molt bé. Després hi ha un altre web que es diu Tot és bo i que es defineix com cuina domèstica per al dia a dia. Està molt bé perquè està fet per un grup de 5 persones, de les quals 3 són nens, és una família, el pare, la mare i 3 nens. I hi ha força receptes per fer amb nens. No per a nens, no és allò de carn rebossada amb patates fregides. No, no, són receptes per fer amb els nens, per ajudar o per ajudar que els nens els agradi la cuina, per motivar-los.
O entretenir-los, també.
No ho creguis, no? Perquè quan estan a la cuina tu has d'estar a sobre, no pots anar molt lluny. És a dir, vaja, no sé que siguin grans, però si tu poses un nen de 6 o 7 o 8 anys a la cuina, tu has d'estar allà. Els entretens, però tu vigilant com el primer. Sobretot si el que tens és gas. Si tens una d'aquelles que no hi ha foc, encara te'n pots sortir, però si tens gas, malament per dir. Hi ha un apartat, això que us explicava, hi ha un apartat que són receptes per fer amb nens. Hi ha una, per exemple, unes torrades de Santa Teresa, impressionants. Senzilles de fer, però boníssimes, que no us ho podeu arribar a imaginar.
Veig que ja ho has practicat.
Sí, que l'he practicat. I el practiques amb els nens i després fas o un esmorzar o un berenar allò a les 6 o les 7 de la tarda. Fantàstiques. Llavors, a part d'aquestes, us poso uns quants links de llocs que són més pros. Ja van per més nota. Són pels qui us agrada cuinar. Hi ha un que es diu Receptes, que és un... Totes les receptes que vulgueu tenir, allà us en trobareu milers de receptes.
Però això suposo que ho classifiquen.
Exacte, ja estan molt classificades. Es diu receptes.cat. Els classifiquen per dificultat, els classifiquen... Per exemple, aquests tenen receptes per Thermomix, que és fantàstic. Thermomix és un estri que si no el teniu i teniu nens petits, heu d'anar i tenir-lo. Tenen, fins i tot aquests, tenen una cosa que és molt bona, que és... Quan tu estàs perdut o en una situació complicada i has de quedar bé, tenen una aplicació per Android. I pots treure el telèfon
i pregunta.
I fer la recepta amb el telèfon al costat. Imagina't que tu estàs en un lloc que has de quedar bé a la cuina sempre tenir i no tens el teu ordinador. Tenir un Android a mà et dona un últim cop de mà. Després hi ha un altre que es diu My Taste, que és... Aquests són un grup internacional... que tenen receptes a tots els països. Hi ha una versió en català de receptes. I no tan sols recomanen receptes, sinó que recomanen webs per la gent que vulgui, altres blogs que puguis anar buscant i buscant platets. El tema de les receptes és, i la cuina i internet,
no
és increïble. No us l'acabareu mai. És a dir, podeu posar tot el que vulguis. I finalment, aquest amb el nivell pro, un que diu m'agrada cuinar, però aquests juguen amb avantatge. És un blog d'una noia d'Olvan, al Berguedà,
sí,
que juga amb l'avantatge de que té una matèria primera de primera. i llavors fa uns plats que dius, només de veure'ls se't va salivant abans de preparar-los. No vull deixar de passar uns altres que són la cuina sense sal. És molt important perquè hi ha un gran nivell d'hipertensos en aquest país. I llavors us poso tres links importants. Un que explica què és això de la cuina sense sal, una web que es diu El Lloro.
El Lloro.
Que explica que no és important la sal a la cuina o que és molt important als qui tenen problemes d'hipertensió menjar sense sal, però que poden tenir els mateixos plaers que quan cuines amb sal. Hi ha un blog de Danone que expliquen les coses importants i per què no heu de menjar sal, és a dir, una mica tots dos es complementen, donen informació de com podeu amagar la falta de sal amb herbes i amb altres històries. I amb el blog que us havia donat abans, el del My Taste, hi ha un apartat que és cuina sense sal. O sigui, si sou... Ja no entro, i això si després d'aquest programa té molt d'èxit i entrarem, però ja no entro en cuines vegetarianes, cuines de vegans. O sigui, que és nivell 2.
Tot i que en els links que ens has passat segurament...
Ja en trobareu segur. No entro, per exemple, en les cuines religioses. La catòlica, la musulmana, la jueva... És a dir, tot això, podíem passar-nos hores i hores parlant de cuina religiosa. O cuina per altres tipus d'intoleràncies, com per exemple els celíacs. I trobareu, amb tots aquests links, trobareu més d'un link amb aquestes que estan ben classificades, que el MyTaste i el cuines.cat, trobareu links per...
Sense gluten
i totes aquestes coses. O sigui, però... Déu remenant. El que sí, per acabar, us vull deixar un per fer-li la competència al Vicent.
Ah.
Que és, el link és de lapaella.net, és com fer una paella valenciana. Jo l'he seguit...
Aquí entrem en terrenys molt perillosos.
Jo l'he seguit al peu de la lletra, aquesta recepta, i surt una paella al final.
Sí?
Sí, no sé, no m'he atrevit a fer-li provar mai al Vicent. L'he fet provar a gent més a prop de casa meva. Però surt una paella que és bastant bona. Això sí, és paella valenciana, no és paella amb totes aquelles coses que la gent li posa a la paella. Només és paella valenciana.
Pura i dura.
Conill, una mica de conill, una mica de pollastre, quatre verduretes i arròs.
I mica de socarrat, també. I
sí, tal. Això, sí, però això no cal afegir-li, això ja es fa segur. Però això, si seguiu la recepta, veureu que les coses funcionen. I llavors, dos trucs molt importants quan cuineu. Un, feu esperar els comensals. És a dir, si els hi feu passar gana...
Aquest és el gran truc de la paella, justament.
Si els hi feu passar
sempre
gana...
Sempre surt bona, si fas esperar.
Quan la presentes, tenen gana i consideren que és molt millor del que és. I dos, feu-la tastar abans amb algú altre. De forma que, si està massa salada o massa sosa, sempre podeu dir que la culpa és de l'altre. Que vosaltres l'heu fet bé i que la culpa és del qui ha tastat la paella.
Aquest truc m'ha agradat molt, eh?
Són dos trucs que sempre heu de seguir. Teniu una qui tirar-li les culpes de pressa i, si tenen gana, veureu com la gent la troba molt més bona.
Doncs, escolta'm, jo crec que amb aquests dos trucs i amb tota la llista...
I un grapat de links que trobareu...
Que
ens ofereixes,
jo crec que tenim opcions...
Però sobretot...
Per alimentar-nos bé.
Coses simples, senzilles. És a dir, allò que no, la cuina no mossega.
No, el que mossega és la gana que tenim ara. Doncs moltes gràcies, Joan.
Gràcies.
Ha fet de cop un vent glaçat i ha arribat la tardor.